Parlem de sexe?
Parlem-ne, i com sempre amb la Laura Clotet, la nostra sexòloga, metgessa de família i terapeuta, que com sempre ve disposada a oferir les respostes a les preguntes dels nostres oients, que cada setmana ens sorprenen.
I tant, menys que d'altres temes d'actualitat, però sí, ens sorprenen.
Doncs vinga, fem primer de tot, recordem el telèfon on els nostres oients ens poden enviar una nota de veu, o també ens poden escriure un missatge als més tímids.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Vinga, doncs comencem amb la primera pregunta.
De quantes maneres un noi pot sentir plaer?
Ostres, la veritat és que aquesta...
Molt joveneta, eh?
Aquesta persona té veu de joveneta. Sí. Bueno, no sé si és noi o noia, eh? Jo tinc els dubtes i de fet ja ho decidirà ell o ella. El que és important és que es plantegi ja que hi ha moltes formes de tenir plaer, no? I penso que això és molt xulo, no? Que des d'aquesta innocència de la joventut diguem, ostres, de quantes formes puc tenir plaer, no? Que és com tenim claríssim que no n'hi ha una, no? I llavors penso que això és una cosa que hauríem de recuperar tots. De quantes formes? Doncs de moltíssimes, no? Igual que quan som més petits, igual ens pot agradar jugar a futbol, que dibuixar, que anar d'excursió, que anar a la platja, i ens poden agradar coses molt, molt diferents. A mesura que creixem en el terreny sexual també ens poden agradar coses molt diferents i també dependrà molt del dia, de la persona. Podem disfrutar moltíssim només amb un passeig o amb unes carícies o amb un massatge, podem disfrutar pues, fent servir els nostres genitals o no. Vull dir que realment aquesta personeta, ideal que faci la pregunta, ideal que segueixi amb aquest esperit de quantíssimes formes puc disfrutar, i el que sí que li podem assegurar des d'aquí és que pot disfrutar de moltes i que probablement d'aquí uns anys serà ell que ens explicarà a nosaltres moltes formes de disfrutar que potser nosaltres no hem descobert, així que deixar oberta la porta a les novetats, a investigar, la il·lusió per disfrutar, i a partir d'aquí les formes cadascú se les va trobant, i no hi ha ni un centímetre de pell que no sigui sensible, ni una pràctica que sigui incorrecta o correcta, o sigui, tot allò que ens agrada i està bé i és consensuat, com diem sempre, endavant i a gaudir el plaer del sexe, que és el que hauria de ser un plaer.
Exacte, i el plaer, com sempre, és nostre, de tenir també doncs, aquestes preguntes, ja la Laura Clotet sempre doncs, a punt per trobar les respostes. Anem a la segona.
¿A qué nivel está la educación sexual en los institutos actualmente?
Doncs aquesta, la veritat és que no sé si hi ha un barem, perquè difícilment, possiblement, que tothom, no? Per tenir un barem hauríem de fer un examen d'educació sexual. I com passa sempre a nivell acadèmic, tots els exàmens que tenim són de coneixements. Sí, podríem fer un examen de quins coneixements tenen els adolescents sobre risc, sobre mètodes de barrera, sobre reproducció, sobre pràctiques. Podríem fer un examen de coneixements i no tindríem ni punyetera idea de quina educació sexual hi ha als instituts ni al carrer, no? Perquè l'educació sexual va més enllà del que sabem, més del que hem interioritzat, el que sentim, el com gestionem, el com negociem, el com sabem dir que no, el com disfrutem, el com ens donem permís. Amb la qual jo m'atreviria a dir que hi ha molta informació i molt poca educació sexual en el sentit aquest de sortir dels estereotips i tenir una sexualitat positiva i saludable en tots els terrenys. És veritat que cada vegada es fan més activitats en els instituts, però també és cert que les activitats bolet, aquestes xerrades d'una hora, cada cop es demostra més que són molt poc efectives, perquè hi hauria d'haver pues, una educació més transversal a tots els nivells educatius, amb uns plans de què volem explicar i què és adequat fer-ho cada moment, i que les preguntes pues, a poc es anessin fent més complexes, no? Hi ha estudis que diuen que quan tu fas una xerrada en un institut i els hi preguntes als nanos què voleu saber, totes les preguntes que hi ha són molt des del morbo i els mites, no? I en el moment que les preguntes són des del morbo i els mites és perquè està molt poc interioritzat tot el que és aquesta sexualitat positiva, el tema de la sexualització, el tema del cos, el consentiment, tot això està tan poc interioritzat que ningú es planteja preguntes que vagin més enllà del morbo i del hi-hi-ha-ha, no? Uh-huh. El que sí que es demostra és que en el moment que tu poses un programa en un institut de forma com una assignatura més, les preguntes cada cop són més complexes, la gent reflexiona més sobre el que pregunta i sobretot pregunten coses que realment són necessàries per ells, no? No? Quina postura o és la més difícil, o quina postura és la de més no sé què, no? I està bé fer aquestes preguntes, però totes aquestes preguntes d'aquest grau de superficialitat i entrant en el morbo són perquè realment tenim molt poc costum d'interioritzar temes de sexualitat i treballar-los des d'una maduresa com podem treballar d'altres temes, no? Això passaria igual que la cuina, no? És el mateix fer una recepta senzilla que una recepta complicada. Si jo no sé cuinar, no et preguntaré quin ingredient posaré en un soufflé, perquè no se m'ocorrirà fer un soufflé, no? I jo penso que amb la sexualitat posa una miqueta el mateix. Com més informació tenim, sobretot com més educació, més pràctiques i més coses ens hem anat trobant i hem sabut resoldre, més complexes és aquests dubtes que tenim.
I, de fet, el que demostren moltes preguntes dels nostres oients sempre és que l'educació sexual i afectiva és l'assignatura pendent encara a les escoles, que molts dels joves s'informen encara amb la pornografia, reproduint mites, estereotips, i, afortunadament, al mes de setembre doncs, es va fer públic que, a partir d'ara, doncs, els centres públics incorporaran l'educació sexual a partir de P3, que això és molt important, a partir dels 3 anys, perquè molts pares moltes vegades és quan he de començar a parlar amb els nostres fills.
Aquí ho diem sempre, no?, que des del principi, des de molt petits, aquest projecte de llei és molt, molt interessant perquè parla de 300, 600 escoles, no recordo bé, no?
El primer any començarà el 2021-22.
Sí,
o sigui, és una prova
de
pilot.
Sí, però el millor de tot és que diuen que totes les escoles això estarà implementat en 2-3 anys, no? És la notícia que va sortir 15 dies després, que després de la prova pilot tindríem aquesta assignatura totes, no? Llavors aquí jo reconec que just quan va sortir ho vaig penjar al meu Facebook, al meu perfil, i realment vaig ser molt crítica perquè quan parlem d'educació sexual, el que és molt important és qui la fa, aquesta educació sexual. Si jo no he treballat certes coses de la meva motxilla sexual, si no he treballat els meus prejudicis, els meus tabús, difícilment puc fer una educació sexual des de la sexualitat positiva, respectuosa, amb la diversitat, no? Llavors, és cert que el programa és molt bo, i ho hem de dir, o sigui, sí que sabem, la gent que treballa amb sexualitat, qui hi ha darrere d'aquest programa, i el programa és realment bo.
Programa coeducat, per si la gent vol buscar per internet.
És un programa de coeducació, la gent que hi ha darrere són gent bona en tema de gènere, de sexualitat i de cosa en positiu, no des del risc i el perill, que és una mica la línia que tenim i que anem defensant. El que és veritat també és que sembla que hi haurà com un referent a cada centre, que serà qui rebrà la formació, i a partir d'aquí aquesta persona ha de formar la gent del seu centre, o aquesta sembla... Jo sempre sóc una mica crítica amb les coses aquestes piramidals, perquè està clar que el referent serà algú que més o menys li interessa el tema, perquè evidentment si no, no et fa referent d'un tema així, però del que tu entens, el que jo transmeto i el que els altres capten...
El missatge es perd, no?
Ja està perdent missatge, no? Llavors... Que jo com a referent estigui supermotivat no farà que tots els meus companys de claustre estiguin supermotivats. Tant de bo, realment, tots els mestres i professors de Catalunya se'n donin compte de la importància que té aquest programa, perquè per mi és clau, és una gran notícia realment, però el seguirem molt de prop i a veure, a mica en mica, què ens expliquen les escoles d'aquí a Sabadell.
Vinga, doncs anirem veient i comprovant com va doncs, implementant-se aquest projecte. I ara seguim amb les preguntes.
A mí me gustaría saber por qué en una relación homosexual el hombre cuando lo están penetrando por detrás y tiene el punto G en el ano se masturba.
Bueno, aquesta noia fa una pregunta pressuposant una generalització, fa una pregunta pressuposant que tots els homes homosexuals mentre reben penetració s'estan masturbant. Bueno, jo no sé quants homes homosexuals ha vist ella, no, en aquesta situació, però evidentment estic convençuda que no tots els homes homosexuals tenen aquesta pràctica, no? Perquè sempre que fem un tots o un ningú ens equivoquem. Què pots passar? Que mentre et fan una penetració t'estiguis masturbant. I per què no? A mi, mentre una persona o una dona pot triar el mateix, mentre a mi m'estan fent una penetració, m'estic masturbant o m'estic tocant els mugrons o estic tocant una altra zona del meu cos que a mi m'agrada. O sigui, el que no em sembla absolutament gens incompatible és que mentre una persona et fa una cosa, tu mateix te'n facis una altra, perquè això és augmentar el plaer i per això estem, no? Si ens coneixem lo suficient com per saber que aquella pràctica ens agrada, però ens agrada més, si la sumem a una altra, pues anem sumant, que això és lo important en el plaer, sumar i no dividir. Amb la qual cosa, mentre no sigui un problema per l'altra persona, que mentre ell fa una cosa tu en fas una altra, endavant, no hi ha d'haver cap mena de problema.
¿Por qué a veces se sangra al haber efectuado el acto sexual?
La veritat és que quan hi ha un sagnat després de l'acte sexual, i aquí entendré acte sexual com a coit, perquè si tens un sagnat amb un qualsevol altra pràctica sexual és perquè t'han esgarrapat o t'han mossegat o alguna cosa similar, que llavors és normal sagnar, però quan tu parles d'acte sexual entendré que és una penetració. Si és una penetració anal, la causa més freqüent són les fissures anals. I en penetracions vaginals es pot donar per falta de, perquè la pell està seca, una sequetat vaginal que fa que s'irriti la pell i hi hagi també una ferida superficial, o sempre s'ha de descartar, si passa amb molta freqüència, que no hi hagi una fragilitat de la mucosa, que a vegades és secundària a una infecció de transmissió sexual, amb la qual cosa, si això passa sempre després d'una penetració vaginal, jo us diria, feu-vos un cribatge d'ITS, assegurem-nos que no hi ha cap bacteri que està fent que la paret sigui més fràgil i sagnem, i si és un tema de que sempre que jo tinc una relació d'un tipus concret i sagno, valorem també si allò és plaent per nosaltres o no, perquè potser hi ha un dolor, hi ha ferides que no estem avaluant en el moment, no? Vull dir, no hauríem de sagnar si les coses es fan bé, sempre diem que hi ha d'haver plaer, i si el sagnat no té dolor, bueno, però cuidado, perquè sempre és indicatiu de lesió. I sempre que hi ha una lesió, evidentment, el risc d'infecció de transmissió sexual és més alt si hi ha hagut una penetració amb fluid, amb semen, amb la qual pensem sempre que si s'arriba a un sagnat, pues, si no hem fet servir un mètode de barrera, el risc està augmentat.
Vinga, seguim amb més consultes.
Hola, em dic Sandra i la meva pregunta seria si sempre ens hem de prendre la píldora conceptiva després de fer-ho.
Home, lo seu seria no necessitar-la després de fer-ho. Lo seu seria tenir un mètode anticonceptiu eficaç per poder tenir relacions tranquil·les i plaents abans, no? Ja sigui un anticonceptiu estable, ja sigui fent servir un preservatiu, una barrera de làtex, si és sexe de noia amb noia, però evidentment haver-te-la de prendre sempre després és un mal mètode anticonceptiu, perquè a més l'eficàcia no és tan alta com els mètodes estables, amb la qual cosa hi ha un risc d'embaràs i evidentment un risc d'infeccions de transmissió sexual. L'opció és buscar un altre mètode. Si la pregunta hi falta l'afegit, deiem d'anar sempre que tenim una relació de risc sense preservatiu i no volem embaràs, la resposta pràcticament seria sí. O sigui, si teniu una relació de risc i no us voleu quedar embarassades, no us fieu del moment de cicle menstrual i aneu a buscar la postcoital. Però sempre hauria de ser un segon mètode, no el mètode d'elecció com a anticoncepció.
Vinga, i més consultes?
Quin tipus de protecció per la dona hi ha en l'acte sexual?
Bueno, tipus de protecció per la dona. La veritat és que suposo que parles de mètodes de barrera, perquè la primera protecció per una dona en aquest cas seria vigilar molt amb qui està. Això seria una gran protecció, tenir molt clar que la parella amb la que estàs de confiança, que si diu que no serà que no, i que hi té la confiança i es fia de que aquella persona la sabrà respectar i li sabrà preguntar. O sigui, això seria la màxima protecció per una dona, vale? A nivell de seguretat física, sobretot a nivell d'integritat, inclús vital. A partir d'aquí, si parlem de mètodes de barrera, els mateixos que en homes, és que a vegades la sensació de que el risc per les dones és més alt que en homes és una mica relatiu. És veritat que el fet de ser el subjecte passiu pot fer que per certes infeccions de transmissió sexual hi hagi més risc, però el risc és compartit, amb la qual més que pensar en la seguretat d'ella, que està molt bé, i pensar en la seguretat d'ella és com un punt, però també hem de pensar en la nostra. O sigui, no val l'excusa de «ai, això ho faig per ella». No, ho fem per tots dos, per la nostra tranquil·litat. Si estem amb una parella no estable o una parella esporàdica, o una parella de qui no coneixem, una serologia o un cribatge d'infecció de transmissió sexual, i tenim ganes de tenir sexe, sempre mètodes de barrera. I ja està. I aquesta és la màxima protecció. I fora d'això, evidentment, el que us deia, no? L'espai. L'espai és molt important. No és el mateix estar a casa tranquil o en un hotel tranquil que en un cotxe en marxa. O sigui, quan parlem de seguretat podríem parlar de moltes coses, no només d'infeccions de transmissió sexual, i estar en una casa amb un cotxe en marxa o amb un garatge on et poden enganxar, pot tenir el seu morbo, però també pot ser antiplaer total i molt bloquejant. O sigui que la seguretat física i d'ITS es va per una banda, l'emocional va per una altra, perquè la seguretat emocional també és per tots dos. Estic dient el que vull dir, jo estic demanant sexe en algú dient-li només vull sexe i estic sent sincer, o jo estic enamoradíssim i li estic demanant sexe. Això se'n diu lealtat. I això és molt important, perquè aquesta seguretat emocional sí que és molt xunga i no en parlem habitualment, no? Estem amb la persona i fem el que volem fer, és una part de seguretat emocional molt, molt grossa.
Que és la que hauríem de buscar sempre, no?
Abans de la física.
Abans de la física.
I aquesta és que penso que és la que molt sovint ens embranquem amb relacions sense haver-les definit, sense tenir clar quin compromís hi ha, quina lealtat hi ha, què li demanem a l'altre, ni què ens demana. I aquí sí que la seguretat emocional corre risc.
Mi pregunta es cómo se puede sobrellevar una relación en plan abierta sexualmente, en plan en el ámbito sexual, en el ámbito de cama.
Bueno, que no hi ho té clar, té una relació oberta en l'àmbit de cama. És a dir, que si és a la cuina, no val. Eso para empezar. És a dir...
està delimitant.
Està delimitant. Importantíssim el que ja fa aquest noi, mig en broma, i ara sí. Perquè ens perdoni l'oient. Importantíssim, com sobrevisc això? Primera, si estàs pensant en sobreviure-ho i no disfrutar-ho, comencem malament. Perquè una relació oberta és per disfrutar-la, no per sobreviure-la. Però és veritat que el que és molt important és negociar i tenir molt clar el que dèiem fa una miqueta, no? Aquesta lealtat, què realment sí que es pot fer i què no es pot fer, i amb això ser respectuós amb els pactes. Si jo decideixo que amb la meva relació es pot tenir sexe amb qui vols, però només una vegada i no es pot repetir, i l'altra persona hi està d'acord, això és un pacte que hem de mantenir. Per mi això és un mal pacte, perquè la primera vegada que tens sexe amb algú sol ser mal sexe, perquè no el coneixes, falta complicitat, amb la qual obrir una relació amb lo sexual amb aquest pacte d'una sola vegada sol ser bastant frustrant. O sigui que és un dels pactes que moltes parelles fan per por que l'altre s'enamori, però jo diria que és un mal pacte. És més fàcil dir, escolta'm, si hi ha emocions, parlem-ne. Si comences a enamorar d'algú altre, parlem-ne. Però el millor d'una relació oberta és que l'altra persona torna. El millor garantia de que està bé amb tu és que passi el que passi a fora, torna. Sigui pitjor, sigui millor que tu en altres camps, torna. I torna perquè hi ha molt més amb tu que amb una cosa esporàdica a fora, no? Amb la qual aquest noi li diria, no sobrevisquis, disfruta-ho, però això sí, negocieu molt bé i pacteu molt bé què podeu i què no podeu fer i què us voleu explicar i què no. Si tu no vols pèls i detalls, no els demanis, però tampoc els exigeixis. No els expliquis, poseu-vos d'acord en què podeu fer i en què us heu d'explicar.
I a partir d'aquí, no? Parlar, com sempre diem, la comunicació.
I a partir d'aquí, no mentir-se un mateix i l'altre, no? Si jo he arribat a un pacte que potser no és el que a mi m'agradaria, perquè jo vull més, però he arribat a un pacte intermig, compleixo aquest pacte intermig i ja veurem si més endavant puc renegociar. Però queda molt lleig també arribar a un pacte intermig i llavors me'l salto, perquè com que ja tinc mig pacte, no, si hem pactat fins aquí, faig fins aquí. I si veig que he de sortir d'aquí, ho torno a parlar i ho torno a negociar. O sigui que les relacions obertes bé, però per disfrutar-les, no per sobreviure-les, i sempre negociat i amb ètica.
¿Creéis que el sexo está igual de bien visto en gente que es heterosexual y en gente que es homosexual?
La veritat és que jo m'atreviria a dir que el sexe és tabú en tots els camps i sí que és veritat que un cop entres en una relació, la teva heterosexualitat o homosexualitat no farà que el sexe estigui més o menys mal vist. Sí que és cert que, com a mite, no, les persones homosexuals, sobretot les de sexe masculí, tenen com més promiscuïtat o hi ha aquest mite de que són més actives i que tenen més relacions, però jo penso que l'homofòbia en aquest cas, i n'hi ha molta més de la que ens agradaria, no té res a veure amb el sexe com a tal, sinó amb un trencament de l'estructura patriarcal i heterogemònica. O sigui, realment estem predestinats i culturalment educats per ser heterosexuals i quan una persona és homosexual ja està mal vista, independentment de que tingui sexe o no, no? El que sí que és veritat és que tampoc hi ha uns models clars. La gent homosexual encara té menys models vàlids que els heteros. O sigui, és veritat que els heterosexuals tenim un model molt poc vàlid, que és el porno, però bueno, qui més qui menys també té relacions a prop heterosexuals que funcionen.
Mm-hmm. En canvi,
molts homosexuals no tenen un bon referent positiu amb qui veure què pot ser correcte, què no, amb què puc parlar, què no puc, amb la qual jo sí que us diria que tota la gent homosexual, no per activisme ni perquè ens posem a aixecar banderes, però estar en alguna associació on es pugui parlar entre iguals i que coses que a tu et semblen molt greus o algú ho ha viscut abans i potser no ho és tant, val la pena fer xarxa i moure's una miqueta, no? Perquè els heteros tenim molts referents, positius, negatius, no tan bons i més dolents, però a partir d'aquí a nivell de sexe, bueno, és veritat que se'n parla poc del sexe en homosexuals i el tenim també com molt estereotipat, no? Què fa un home gay i què fa una dona lesbiana? Pues tothom té les seves pel·lícules muntades perquè ha fet tan mal el porno en això com en tota la resta de sexualitat.
Molt important també recordar, no?, les trobades de Cal Enredos.
Sí, aquí a Sabadell tenim una associació que es diu Cal Enredos, que ens trobem de forma més o menys periòdica. Si us sembla, penjarem l'enllaç del grup de WhatsApp de Cal Enredos per qui pugui interessar. No el farem obert, potser, o si el demaneu en el grup de WhatsApp i us el farem arribar. Intentem que sigui un grup segur, també, perquè és important que el col·lectiu es trobi en un grup segur. Existeix, amb la qual si el pregunteu a la ràdio o me'l pregunteu a mi, arribarem a Cal Enredos. Es fan trobades més o menys mensuals, hi ha persones de tot el col·lectiu, LGTB, de tota la franja, lesbianes, gais, trans, persones no binàries, i es fan debats, es parlen, es fan cafès, es fan només birres, és ben bé un punt de trobada on poder parlar d'aquestes diversitats. El que us deia, té grup de WhatsApp, té pàgina web i podeu entrar i enviar un mail i demanar l'enllaç a WhatsApp si el necessiteu. Penjar-lo, ho he dit abans, i no el penjarem per seguretat de la gent del grup, que si no encara em linxaran. O sigui que si algú el necessita a la pàgina web, això sí que us ho penjarem, trobareu l'enllaç i a partir d'aquí teniu la porta oberta a qualsevol trobada.
I també important... els poden seguir a les xarxes socials.
Sí, el que sí que és important és que Cal Enredos també és un espai, és veritat que és un espai LGTB, però també és un espai per lluitar a favor d'aquesta igualtat i de la diversitat, amb la qual si hi ha una persona hetero que és molt activista i que té moltes ganes pues, de fer un repensament sobre el gènere, sobre el rol, sobre, pues, és un lloc on també s'aprèn moltíssim. No cal ser del col·lectiu per estar a Cal Enredos.
Doncs ens queda la última pregunta.
Es perd la virginitat amb els preservatius?
Bueno, entenem, es perd la virginitat amb els preservatius. La veritat és que no sé què fa aquesta noia amb els preservatius. Evidentment,
la virginitat... Quina pregunta, per acabar el programa.
Esto es para ponerme a prueba. La veritat és que el preservatiu és un mètode només de barrera d'un acte sexual. És veritat també que la virginitat és un fet cultural. Què és la virginitat que no, dona per 7 programes i 4 discursos. Perquè, clar, si és verge si no hi ha penetració vaginal per un pene, llavors les dones lesbianes són verges tota la vida, però, clar, potser porten 20 anys tenint sexe, amb la qual la virginitat és un factor cultural difícil d'explicar. Evidentment, si tu tens relacions sexuals, deixes de ser verge i és una mica igual si portes preservatiu que si no en portes, que si és una joguina... Lo important és com una mica aquest sentiment, però és que jo penso que avui en dia, ja et dic, no és ni un sentiment, penso que és més un constructe social que per sort va de capa caiguda i que tothom li pot donar la importància que vol i és lícit, però un preservatiu no fa que tu no tinguis una relació sexual. Amb la qual cosa, fins aquí puc llegir avui.
Doncs així, posem punt i final a una secció més de Parlem de Sexe i de seguida doncs, també la compartirem a les xarxes socials. Moltíssimes gràcies, Laura. Una abraçada. Fever in the morning, a fever all through the night.